9 i 21 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres representants dels partits polítics al ple, Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Michael Cáceres del PSC, Xavier Boix d'Iniciativa i Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Estem pendents de l'arribada d'algun membre del grup municipal del Partit Popular per incorporar-se a aquesta tertúlia. Començarem parlant avui del Centre d'Atenció Primària de Can Mates, que ha celebrat aquest dimarts el primer aniversari de funcionament i ho ha fet amb 19.705 atencs sota la seva atenció, 1.310 més que la previsió inicial. El centre atén en concret 4.900 usuaris pediàtrics i uns 14.000 adults. Està funcionant gairebé amb totes les especialitats en marxa, a falta, això sí, d'establir el servei d'emergències mèdiques i l'Agència de Salut Pública cobriran probablement després de Pasqua, segons ha explicat a Cuat.cat el director d'Atenció Primària de Mútua de Terrassa, el doctor Josep Maria Grego. Dit això, els demanaria als partits polítics que facin un balanç d'aquest centre d'atenció primària de Can Mates, que també puguin fer una valoració, si volen, de quina és la situació dels serveis sanitaris a la ciutat, què ens falta, què no ens falta i cap on hem d'anar, sobretot tenint en compte el context econòmic en què ens trobem, en què sembla que hi ha menys recursos i que la crisi econòmica, per tant, condiciona aquestes planificacions de futur. També tenim el dubte de l'hospital de referència Vicente Ferrer, que sembla que està en stand-by i tampoc sabem si hi haurà alguna data per començar alguna mena d'obra per tenir aquest equipament a disposició dels santcugatencs i també de les persones de Rubí i Castellbisbal. Dit això, fet aquesta petita introducció, que comenci el representant de Convergència i Unió, Jordi Puigneró, fem un balanç inicial, si volen, i continuem el debat amb altres temes d'actualitat. Quan vulgui, senyor Puigneró.
Bé, doncs crec que és una molt bona notícia que tinguem una infraestructura com aquesta a Sant Cugat, doncs que funcioni. Ho dic perquè durant molts anys s'han fet infraestructures o grans infraestructures que, doncs, algunes d'elles avui en dia doncs estan buides o infrautilitzades, no? Podríem posar l'exemple, per exemple, de l'Hospital de Reus, que està buit, i en tot cas, bé, doncs crec que en aquest cas va ser una decisió encertada posar un tercer cap a la ciutat per volum de població, era necessari, i que, per tant, les xifres avui les tenim aquí, no? Per tant, crec que en aquest sentit els ciutadans de Sant Cugat doncs poden estar, en aquest cas, doncs més ben atesos amb aquest tercer cap, perquè, diguéssim, doncs queda més distribuïda, en aquest cas, la població entre els tres caps, i això crec que és una bona notícia per tots els santcugatencs i santcugatenques. Ens queda pendent, evidentment, el gran tema, que és el tema de l'hospital de referència. En aquests moments, doncs, els santcugatencs encara ens hem de desplaçar, doncs, a Terrassa quan hem de, doncs, de... o quan tenim ja alguna cosa més seriosa, a nivell de salut. Aquest és un tema, doncs, que no s'ha portat bé, crec, en els darrers anys, el tema de l'hospital de referència. Crec que ningú ha sigut capaç, tant en l'època tripartit com segurament, doncs, en aquests moments no és possible poder tirar endavant un projecte d'hospital de referència per aquesta part de la comarca, que englobi Sant Cugat i Rubí. I bé, és una de les assignatures pendents que tenim com a municipi, poder, doncs, tenir, doncs, aquest hospital de referència per la nostra ciutat.
Michael Cáceres, del PSC.
Bé, a veure, entenc que s'ha de fer una valoració positiva perquè tenim un tercer cap funcionant a la ciutat. En tot cas, sí que és cert que al principi va haver una mica de descontent per alguns usuaris perquè, bueno, perquè no enteníem massa bé els canvis. Sembla ser que tot està solucionat perquè no ens arriben més queixes d'usuaris de Can Mates. En tot cas, sí que és cert que tenim la sort que a Sant Cugat sí que, mentre altres llocs s'ha tancat caps, a Sant Cugat es va obrir un cap. Això vull dir que podem estar contents perquè a ciutats pròximes se'n tanquen. Sí que és cert que per exemple, per vacances només ens sembla que tenim un cap obert a Sant Cugat. I això vol dir que el servei que donen els caps no són tot el bons que desitjaríem als ciutadans. Respecte a l'hospital de referència, bueno, és una demanda històrica que hem fet sempre, jo crec que tots els partits de la nostra ciutat, uns amb més energies que altres, però crec que hem de seguir com a ciutat demanant un hospital de referència per a les tres ciutats o a les tres poblacions que fa temps que creiem que és injust que haguem d'anar fins a Terrassa per segons quines necessitats sanitàries. I tot i les retallades i la situació que ha vist Castelló, crec que hem de trobar solucions a una sortida perquè tinguem un servei, diguem, tan bon com altres, jo que sé, com els que tenen els de Barcelona.
El doctor Grego, un petit apunt, ens va explicar que durant els primers mesos gairebé 2 milers de Sant Cugats, gairebé 2.000 persones, van sol·licitar diferents canvis de cap un cop va entrar en funcionament aquest nou espai. Xavier Boix, d'Iniciativa.
Bé, nosaltres valorem de forma positiva el tercer cap, perquè parlant amb quantitat, que a mi no m'agrada, doncs feia gairebé com 10.000 santcugatencs que ens tocava un tercer cap, no? I això no era menor. A la nostra ciutat és veritat que per la composició socioeconòmica, hi havia un percentatge alt de població que utilitzava fa anys els serveis privats de sanitaris, no? Des de fa uns anys, i a ningú se li escapa que, sobretot pel context de la crisi, no? Doncs molta gent ha anat cap als serveis públics, i per mi això és una bona notícia, no? I a més ha vist que els serveis públics funcionen bé. Llavors, abans de que es posés en funcionament el CAP de Can Mates, hi havia una pressió assistencial molt alta, sobretot amb el CAP de la mina. La posada en funcionament del CAP de Can Mates, doncs, ha baixat aquesta pressió assistencial, però hi ha un problema, que és que amb el mateix personal o menys, l'operador que dona el servei d'assistència a la nostra ciutat, que és la Mutua de Terrassa, perquè aquí parlem sempre de privatitzar la gestió de la sanitat i parlem d'altres comunitats autònomes i tal, però ens oblidem que Catalunya és la primera comunitat autònoma que va privatitzar la sanitat pública de tot l'Estat. Doncs la Mutua de Terrassa té els tres caps de la nostra ciutat amb igual o menys personal, i amb un cap més. I per això quan venen vacances i demés tanca un cap, perquè si no podria donar vacances, no podria donar dies de festa i demés. Llavors passa el que passa. A Can Mates funciona molt bé el què? Les especialitats. Per què? Perquè han crescut especialitats. I això és una gran notícia per a la ciutat. Què és el que no funciona tan bé? Les coses que no són especialitats. Per què? Perquè hi ha molta pressió sobre el personal metge i infermer. I llavors hi ha un problema que s'ha solucionat, jo crec que això s'ha de dir que l'equip de govern doncs, no ho ha fet bé, que és el tema de la mobilitat. Bueno, s'ha solucionat, ha millorat substancialment sobre els primers dies, que és el tema de la mobilitat des dels barris, que teòricament ha de donar més servei, que és Mirasol. I sobre l'hospital de referència, només un apunt. Jo crec que el tema de l'hospital de referència el que hauríem de fer és menys tacticisme des de les ciutats, sobretot les dues ciutats més importants a les que ha de donar resposta a aquest hospital. A l'època del tripartit, jo crec que Rubí, bueno, van fer un mal exercici, que va ser doncs donar-li a l'hospital de referència. En aquell moment nosaltres ja ens vam posicionar que donar-li a l'hospital de referència al territori de Rubí i posar-lo on Rubí ho volia era una mala cosa, i jo crec que l'hospital ha d'anar entre Rubí i Sant Cugat amb uns terrenys públics, és el més fàcil, i hi ha uns terrenys públics i seria el més fàcil posar-lo en aquests terrenys públics.
La CUP, Ignasi Bea, valoració d'aquest primer any del CAP de Can Mates.
Sí, hi ha moltes coses que ja s'han dit, és el que ha de ser l'últim. El fet és que és evident que si prop de 20.000 santcugatencs ho fan servir era una cosa necessària i que funcionés bé. Tret dels problemes, hem comentat els dos problemes inicials principals, que era un, el tema de gent que ha demanat canvis perquè no trobava potser lògic o que el destinessin al nou CAP. El tema del transport, que com s'ha comentat ha millorat, que al principi era força en renou, que es va dur al ple, que es va fer una excursió per comptar el temps que es trigava, perquè sí que és cert que era difícil l'accés. En tot cas, bé, era necessari, igual que és necessari un hospital que en teoria s'havia de fer i que fa molt mala pinta, perquè tal com està el tema amb la qüestió de la crisi, les retallades i la manca de voluntat, evidentment, dels governs que tenim, o sigui, perquè no és la seva manera d'actuar, doncs perquè confien més en la gestió privada de la sanitat, doncs bé, fa mal pensar. Parlant, enllaçant amb la gestió privada, és el que es comentava. Ara és Setmana Santa i són 4 dies, però només tenim el cap de la mina obert. A l'estiu cada any hi ha el mateix tema, que a l'agost només pots anar un cap. Bé, és el que té que el criteri sigui l'eficiència econòmica únicament. No dic que no s'hagi de ser eficient, però clar, el fet és que hi ha, per posar el cas més flagrant, les persones que tenen una persona gran que té dificultats de mobilitat i que viu a Valldoreix o a la Floresta, doncs ha d'anar fins al cap de la mina. i bé, si és una emergència, doncs aviam si arriba, no? Ja sé que és una mica dramàtic, però així. I aleshores, per últim, parlo d'emergències, un dels temes que encara no està en marxa al cap de Can Mares, comentàvem el tema emergències, sembla que després de Pasqua, doncs, desitjar només que sigui el més aviat possible, perquè quan algú dius, la intenció és que sigui després de Pasqua, i no diu amb rotunditat que serà, doncs, bé, penses que potser hi ha una demora, doncs, desitjar que sigui el més aviat possible.
Jordi Carreras, del PP, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem fent una valoració del primer any de funcionament del CAP de Can Mates i li demanaria què en pensa el Partit Popular d'aquesta instal·lació sanitària que ja està en funcionament.
Pel que, per les notícies que tenim nosaltres, sembla que ha funcionat raonablement bé el CAP, que s'ha resolt algun problema dels que inicialment es van plantejar quan es va posar en marxa, però per l'altra banda és lo normal que es plantegin qüestions d'ajustos i tal. Però per les notícies que tenim, doncs, està funcionant a satisfacció de la ciutat, no? El que fet referència a la qüestió sanitària de la ciutat, que és el tenim pendent certament aquest assumpte de l'hospital comarcal, i el que ha defensat el Partit Popular i segueix defensant és que és llàstima. En una època com la que tenim ja es veu que qualsevol esforç que exigeixi una inversió com la que exigiria un nou hospital, doncs és molt difícil, no? Perquè si estan retallant pels mínims, doncs anar a temes que són extraordinaris, per dir-ho d'alguna manera, doncs és molt més complicat. Però aquí nosaltres hem defensat sempre la conveniència d'estudiar fons i de buscar un conveni amb les entitats que corresponguin, doncs per instal·lar l'hospital en l'Hospital General de Catalunya, que ja té un immoble, que ja té unes instal·lacions, que ja té una base on es podria fer, on es podria llogar, encara que fos les plantes que fossin necessàries, les instal·lacions necessàries per instal·lar un hospital públic. Que això, a part de ser així d'entrada, sembla que és el més econòmic, el més barat, però per altra banda no hi ha dubte que per Sant Cugat doncs seria una cosa realment positiva el comptar en el nostre municipi i d'una manera molt pròxima amb un hospital d'aquestes característiques, no? I una altra qüestió que està partint que es resolgui, salvo que jo no m'hagi enterat recentment els últims mesos, és com es distribueixen també les persones que han d'ingressar en els hospitals per qüestions d'urgències i tal, no? Que és un tema greu, que pot ser tan greu com, per exemple, una persona que es posi malalta a les Planes d'urgència o a la Floresta, doncs, si jo no ho tinc mal entès, té d'ingressar i crida una ambulància, doncs té d'ingressar necessàriament a la Vall d'Hebron, em penso, és, o al revés, o a Terrassa, no sé, el del més amunt que li queda molt més llunyà que l'altre que el té més pròxim. I això ha provocat algun cas concret que ens ha arribat a nosaltres fa temps de greus conseqüències per la persona que es veu en aquesta situació, no? De manera que aquest és un tema que s'hauria de resoldre també amb criteris de sentit comú, sobretot, i posant per davant l'atenció en els malalts i a les persones per sobre d'altres necessitats burocràtiques o administratives.
Xavier, avui havia donat un torn de paraula, si volen tindran tots un altre torn per tancar el tema, si consideren.
Sí, no, només amb el tema de l'Hospital General volia comentar dues qüestions. La primera és que l'Hospital General de Catalunya és un equipament, en aquests moments és un hospital privat que, encara que sembli que no treballa per la sanitat pública, està facturant milers i milers d'euros per la sanitat pública. O sigui, està fent operacions per la sanitat pública, està fent tractaments per la sanitat pública i la baixada, diguéssim, de recursos del govern de la Generalitat a la sanitat pública, o sigui, totes les retallades que s'estan fent assistencials a la sanitat pública, tots els metges de menys de la sanitat pública, tots els tancaments de quiròfans a l'Hospital de Terrassa, a l'Hospital de Sabadell, sobretot, de la sanitat pública, es dirigeixen cap a hospitals concertats o privats de la nostra zona. Un d'aquests hospitals que rep malalts és l'Hospital General de Catalunya, que evidentment no treballa gratis, factura. Amb el que ens trobem que aquesta suposada retallada per estalviar-nos de calés a mig termini ens costa més calés, perquè la facturació de l'Hospital General de Catalunya, que és una empresa, ens costa el mateix, com a mínim, que ens costaria l'hospital públic, i, a més, el marge de benefici, perquè és una empresa...
Això ho saps tu. És així. Tens les xifres, totes les xifres del pressupost, el que costa, és que no,
com
el senyor Xavier Moix, pot fer aquestes afirmacions sense ni un número sobre la taula.
L'Hospital General de Catalunya ens factura, l'Hospital General de Catalunya ens factura una operació i a més ha de facturar un marge de benefici. Bueno, l'Hospital General de Catalunya està facturant milers d'euros a la sanitat pública, que no fa, són operacions que no fa la sanitat pública en aquests moments. I dos, jo crec que és per una qüestió bàsica, jo crec que d'ètica. L'Hospital General de Catalunya l'hem comprat tots, tota la ciutadania, dos vegades, per mala gestió. Ja no dic per corrupció, perquè l'Hospital General de Catalunya hi va haver corrupció. Se'n va anar a l'aigua i l'hem rescatat dues vegades. I l'hem mal venut a empreses privades, a fons d'inversió, a més Llavors, plantejar-se ara que després de que l'administració pública l'ha tingut que rescatar dues vegades i malvendre-ho a privats, tenir que llogar aquelles instal·lacions per poder-hi posar llits i estalviar-nos fer un hospital públic, a mi em sembla que èticament és reprovable. O sigui, jo el que faria, en tot cas, és dir, escolta, ara ens fa falta unes instal·lacions per posar un equipament públic. L'hem pagat dues vegades, aquest hospital. Bueno, doncs arribem a un acord i res de pagar lloguers ni res. O sigui, aquesta part de l'Hospital General de Catalunya passa a ser de la xarxa pública d'hospitals, en tot cas. Però res de pagar res, perquè és que ja l'hem pagat dues vegades, l'Hospital General de Catalunya.
Convergència. Expropiese.
Convergència.
Bueno,
és que clar, vull dir...
bé, espereu, miri, jo aquest discurs que fa iniciativa, especialment el senyor Xavier Bosch, respecte a les coses privades, vaja, em sembla una falta de respecte cap a tots aquests professionals que es dediquen des del món privat a oferir doncs, tot tipus de serveis, i entre també serveis, en aquest cas, serveis com pot ser el cas de la sanitat, i que per tant doncs, que des del mateix ens públic es contracta, en aquest cas, un hospital per fer doncs, en aquest cas, el que sigui, una operació, un tractament, etc. No? Segurament, si es fa, és perquè deuen ser també prou competitius com per fer-lo, que hi ha uns bons professionals, si ho fessin malament no se'ls contractaria, i segurament el preu que li deu sortir a la Generalitat doncs, deu ser un preu segurament més baix, comptant inclús els beneficis que vostè dona, sense ni una xifra sobre la taula, que el que li podria resultar a la Generalitat haver de construir un nou hospital amb tot el que això significa de personal, etc. No? Dit això, ho dic una mica sense números sobre la taula, com ha fet vostè. Per tant, en aquest cas, podem fer tota la demagogia que vulguem. Però sí que m'agradaria insistir en el fet de que aquest discurs sobre el públic i el privat, miri, jo... desqualificar a les empreses i a tot allò que no té, o sigui, no fa olor de públic, em sembla doncs una falta de respecte en aquest sentit per molts dels professionals que avui doncs es dediquen a donar, en aquest cas, molts serveis, i entre ells alguns quals doncs de caràcter públic.
La CUP, que havia demanat un torn de paraula, i tancarem, si em sembla, una del PSC i el PP, i canviarem de temàtica.
Ràpidament, no, és que per no repetir unes coses, estic d'acord amb el que ha dit el Xavier, però sense saber la qüestió dels números, no em vull fotre en aquesta qüestió. Si ara la Generalitat, per fer l'hospital aquest, ha d'anar a llogar espai en un hospital privat, és així, amb educació, però és per cagar-s'hi. I és una lògica perversa. Vull dir, una cosa és que no vulgui fer l'hospital, d'acord, però l'altra és que no té lògica, és que sobre els és allò cornuts i pagar el beure. En tot cas, res estrany, perquè, com hem dit alguna vegada, des de la CUP és la guineu vigilant el galliner. El senyor Boi Ruiz és qui gestiona la sanitat catalana. Bueno, el senyor Boi Ruiz no sé si acabarà com el senyor Prat o el senyor Bagó, però, o el senyor Crespo, però és una persona que clar, si poses aquest tipus de personatges, doncs les coses van com van. I el tema prou competitiu, sí, jo no vull faltar cap professional, treballa en el sector públic o el sector privat, faltaria més, però conec algun professional que treballa en el sector privat i entenc molt bé per què són competitius el sector privat, pels torns que fan, per la precarietat laboral que tenen, tot de coses. Hi haurà casos que no tant, però clar, la competitivitat s'aconsegueix amb aquestes coses, amb torns de 12 hores i coses aquestes. Per tant, bueno, no és falta el sector privat, però el sector privat va, com la seva lògica indica, la recerca del màxim benefici, i el màxim benefici és reducció de costos, reducció de costos és reducció de drets laborals i de condicions de treball.
PSC?
No, una mica, a veure, jo crec que s'està barrejant un model de salut i la professionalitat de les persones. aquell professional que està a, la, a un hospital privat normalment és la que no ha trobat feina en una, o no té feina en un hospital públic perquè no li han donat l'opció de poder fer-ho. I jo crec que, a veure, jo tenim l'exemple, diguem, radical dels Estats Units, de que jo crec que aquest model no el podem defensar. Vull dir que jo crec que si podem arribar a tenir una sanitat pública de qualitat, fem-ho i deixem-nos de que el capital jugui amb la salut de les persones, perquè al final és això. Perquè al final és qui s'ho pot pagar, ho paga, al final serà, o sembla ser que aniran cap a això, qui es pugui pagar una bona servei sanitari se'l pagarà i qui no es queda fora de certs mínims, com passa als Estats Units, bàsicament, que ara estan tirant enrere, o sigui, ara van cap al nostre model, no el trenquem, i menys amb diners públics, que és el greu de tot.
Partit Popular?
Sí. Bé, jo puc compartir també aquest punt de vista que el model sanitari que tenim a Espanya doncs és un model privilegiat, no? Probablement guarda relació directa amb el fet que sentia fa uns dies a les notícies de que la mitja de vida espanyola doncs sembla que és la de les més de les millors que hi ha a Europa, no? És a dir, que és on la gent viu més anys. Doncs vol dir que tenim un sistema públic i probablement també privat, bueno, segur, que funciona i que es miren. Ara, jo entraré, sense entrar a fons en aquesta dialèctica entre el públic i el privat, ja se sap que, per lo menos en una part de l'esquerra, això del privat és com si els sortís una urticària d'entrada, no? O si els hi pica tot quan parles del privat. I que això tampoc és, no? És a dir, coses que són pròpies més d'ens públics i coses que s'han de deixar a la iniciativa privada. El que sí voldria fer incidir és que el que a mi em sembla important en l'àmbit privat és que certament el que tenen de fer les empreses, sobre, especialment si vostè vol anar a l'àmbit sanitari com qualsevol altre, és que s'ha de canviar la mentalitat d'anar a buscar el lucre per sobre de tot. És a dir, el concebir les empreses com una màquina de fer diners i que l'únic que justifica l'empresa és fer diners i diners i diners, i que això és el que té de passar per sobre de totes les consideracions, com lamentablement ha passat molt sovint i passa, doncs això ha de canviar, perquè això és un, primer, que és un absurd, que no condueix enlloc, i de que després jo estic convençut que això és una de les causes més decisives a la crisi que estem patint, no? I això passa com en una societat petita de pocs socis, i cada soci mira la seva pròpia butxaca per sobre del projecte comú. O sigui, cada un mirant, a més de treure el màxim lucre possible d'aquella petita societat a la que està, per sobre dels altres, aquella societat dura 4 dies. Això és una cosa constatable i que tots tenim alguna experiència més propera o més llunyana d'això, no? Això posat a l'engròs, posat en una societat gran, quan les empreses només busquen el propi lucre i només busquen fer tot el benefici possible en detriment del conjunt de la societat, doncs aquella societat al final rebenta, perquè és lògic, és la conseqüència normal. Tarda més temps, però acaba passant. I a part, el que s'ha d'aconseguir és que la gent canviï de mentalitat i es doni compte que l'important d'una empresa és servir. Això no vol dir que no tingui que guanyar diners, però servir en els altres, servir a la comunitat, servir a les persones que té dintre de la pròpia empresa treballant i deixant-s'hi la pell moltes vegades, no?
Un petit aclariment?
Només un petit aclariment. O sigui, nosaltres no tenim urticària pel que és privat. O sigui, nosaltres, la sanitat, per nosaltres seria important que estigués tot en mans de l'administració pública, però quan hi ha fórmules concertades amb la privada, el més important és que hi hagi lliure concurrència, o sigui, que hi hagi mèrits perquè l'empresa privada pugui ofertar el millor preu. Llavors, en el cas que jo explicava, l'Hospital General de Catalunya, per exemple, quan presta els seus serveis, no està fent mèrits. O sigui, quan no es pot fer una operació en un hospital perquè no hi ha llits, es treu una operació de, per exemple, de la vall de l'Hospital de Terrassa i s'envia a l'Hospital General de Catalunya, però no hi ha hagut un concurs perquè l'Hospital General de Catalunya faci aquella operació. Aquest és el tema. O sigui, no és el mateix que la Mutua de Terrassa tingui el cap de la Can Mates, que hi ha hagut un concurs i que ha ofert uns preus, que l'Hospital General de Catalunya faci una operació. Aquesta és la diferència.
Ha quedat clar. Temes carnis, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja ha dit la seva sobre aquests episodis que diuen han promogut els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca contra polítics del Partit Popular. A una roda de premsa des de París, on s'ha reunit amb el president francès François Hollande, Rajoy ha qualificat aquests fets d'antidemocràtics i injustos. Amb aquestes paraules se certifica l'enfrontament entre el govern espanyol i la PA,
que ja es va evidenciar aquest dilluns amb unes polèmiques declaracions de la delegada del govern central a Madrid, Cristina Cifuentes, apuntant que la portaveu de la plataforma, Ada Colau, tenia vincles amb grups proetarres. Dit això, els demano la seva valoració sobre aquests episodis i també sobre aquestes polèmiques dialèctiques que tenim sobre la taula. Comenci Convergència i Unió. Els demanaria certa brevetat perquè també m'agradaria tractar altres temes. És un tema complicat, però vaja.
Jo, els demano, sisplau, concreció. Agafaria les dues delegades del govern, la de Catalunya i de Madrid, i les, no sé, que es dediquessin a alguna altra cosa, no? Perquè l'únic que fan és constantment és fer declaracions incendiàries per despistar el personal, quan, més en aquest cas, la plataforma per afectats per la hipoteca doncs, està fent una feina molt important en aquest país per, bueno, per posar de relleu de que tenim un problema i que els polítics, doncs, segurament tots, no ens n'havíem assabentat de que la llei hipotecària i les clàusules abusives que tenien aquestes hipoteques doncs no s'ajustaven a dret i ens ha hagut de venir la Unió Europea doncs, a tocar-nos el crostó, no? Per tant, escolta, jo només puc que, en aquest cas, que felicitar la feina que fa la plataforma de transport hipoteca. No tinc constància de que utilitzin cap tipus de mètode, com insinua el Partit Popular, a nivell de Cale Borroca o, vaja, em sembla, crec que han fet una feina, diguéssim, de manifestació, de posar, doncs, o fer les reivindicacions que pertocava en cada moment. Evidentment, sempre s'han de fer sense violència, que serà el cas, i per tant, escolti, el que es dediqui en aquest cas als dades del govern a preocupar-se per altres coses que realment ja no m'aixecar, diguéssim, aquelles persones que estan fent coses per la societat.
Partit Popular, senyor Carreras?
Sí, miri, el que està clar és que tenim un problema social gravíssim amb el tema dels desnonaments i amb les situacions dramàtiques de tantes famílies que estan patint aquestes accions, i que certament convé una reforma de la llei hipotecària i de la legislació el més urgent possible, no? El problema és com resoldre i reformar aquesta legislació. No és una qüestió senzilla, encara que pugui semblar el contrari a persones que no tinguin un especial coneixement de lo que és el món del dret, per dir-ho d'alguna manera. Vostè pensi que la llei hipotecària és una llei que ve del segle XIX, salvo error, del 1800, no li sabria dir quin any exactament, no? I que la primera reforma fondo i profunda que es va fer de la llei hipotecària, especialment en l'àmbit de les execucions, en l'àmbit dels desnonaments, va ser feta pel Partit Popular a principis de l'any 2000 amb la llei d'enjudiciament civil, i va ser algú d'aplaudir, perquè el que estan demanant ara, en certa manera, els de la plataforma, doncs ho venien demanant els juristes que coneixien això dintre de l'àmbit, es quedava reduït, si vostè vol, en l'àmbit de lo jurídic, doncs ho coneixíem des de feia molt de temps, no? I certament hi ha coses que són injustificables i que s'han de millorar. Dit això, no és fàcil. Per exemple, el que s'està demanant, això potser no serà molt políticament correcte que ho digui jo ara, ni a molta gent potser no sé què es pensaran, no? Perquè jo també tinc la meva hipoteca, que tindrà aguantant com puc, no? Però el demanar la dació en pagament retroactiva, que és tant com modificar drets adquirits, això és un principi general que, si vostè l'introdueix, no, prescindint de la situació aquesta concreta, que potser estaria bé, no ho sé, però és difícil, molt difícil de resoldre, però si vostè ho introdueix com a criteri general dintre de l'àmbit del dret, s'està carregant el sistema jurídic, no, que, no tot. Sí, perquè llavors mai tens la seguretat. Una cosa que és fonamental en el món de les relacions humanes és que quan tu contractes amb algú i fas uns pactes de drets i obligacions, això no t'ho podran canviar per una llei, i tindràs les obligacions que tinguis i els drets que tinguis, i això no t'ho podran modificar. T'ho podran modificar de cara al futur, però no el que vas fer abans. Si et carregues aquest principi elemental del dret, doncs t'has carregat el sistema de convivència. Per tant, dir, no, home, però és que en aquest cas estaria justificat. O potser sí, no sé, potser sí, i potser té una solució fàcil, una solució possible. Però no és fàcil. Llavors, dir, és que aquests polítics no volen fer el que tenen de fer. Home, perdoni, és que clar, és que no és tan fàcil. Miri, vostè el que té que mirar primer és que els ha estat aixecant la camisa, per una banda, d'una manera injustificada, amb clàusules abusives, això sí. I els que han demanat crèdits, perquè també, i que els han demanat injustificadament i que no han pagat per culpa seva, perquè també n'hi ha, que també es fiquen a dintre d'aquest, això també s'ha de mirar, perquè aquí És a dir, que les situacions no es poden jutjar d'una manera de blanc o negre i aquí bons i dolents i a menys carregar gent que no té a veure, escolti, ni van fer la llei hipotecària, ni han donat els crèdits, ni són els que han deixat de pagar els crèdits, m'entén?
No seria que teníem un debat sobre la llei hipotecària.
Manté.
Jo he parlat sobre les declaracions de la...
Michael Cáceres, del PSC. Bé, vostè tampoc ha fet referència a l'escarni, però vaja, com que demanen?
Jo intentaré contestar les preguntes per reconduir el... A veure, el tema de l'escarni, jo en principi no puc estar d'acord, perquè al final, al cap i a la vista és violar la llibertat de les persones, i jo crec que ens hem de posar, a veure, evidentment és discutible, aquesta persona, aquesta gent té família, i la seva família no té culpa de la seva feina, llavors jo crec que ens hem de posar la seva pell, de trobar-te davant de casa teva perquè tu hagis pres una decisió o no, que sigui la teva, jo no crec que sigui responsabilitat personal d'aquests diputats, segons quines... bueno, és que a més el tema de quan hi ha un projecte de llei pots estar o no d'acord amb aquesta llei, és la democràcia. Tu el que no pots fer és pressionar una persona perquè voti tot el contrari, llavors sí que no ets demòcrata. Quan tu estàs defensant la democràcia, la llibertat, no sé quines històries, no pots anar a casa de la gent per pressionar perquè prenguin una decisió contrària a la que ells creuen. Jo crec que això no, jo crec que ens ho hem de plantejar, eh? Evidentment és discutible, però jo trobar-me un grup de gent davant de casa meva quan tinc família, jo crec que això no està bé, jo crec que és inclús inconstitucional, vale? Perquè que president d'aquesta, que vagis a la seu del PP, que vagis al Congrés dels Diputats, a la plaça pública, però davant de la casa de les persones, jo crec que això, des d'un punt de vista democràtic, no és acceptable, i jo crec que s'ha de dir clar. I a més, jo que he treballat, quan tens molta gent davant, emprenyada, es poden crear situacions perilloses, perquè hi ha gent que només cal una espurna perquè jo què sé, perquè t'ataquin, no? que surti per la porta la persona que viu allà i que, oh, este és el diputado, que hi hagi algú que es torni boig i que t'ataqui o el que sigui. Llavors jo crec que són situacions que no s'han de crear, generes una situació de perill. I respecte a les declaracions del PP, clar, davant d'aquestes situacions el que no pots fer és declaracions incendiàries. Fa dues setmanes va intentar vincular aquest moviment amb el PSOE, no va passar res, perquè el PSOE no és un grup terrorista. Ara què fan? Ho vinculen amb moviments propers a ETA o d'ETA. Jo crec que això no ajuda gens. El que farà és que hi hagi més gent encara a la porta de les cases d'aquests polítics que són responsables. I una altra cosa, jo crec que hem de ser els partits que hem governat, hem de reconèixer que ens hem equivocat i ja està, intentar rectificar. El PSOE ho està fent, ho està intentant des del Congrés de Madrid, tenir una llei hipotecària més justa, i jo crec que hem d'anar cap allà, i el PP algun dia haurà de rectificar i intentar també buscar solucions.
Xavier Boix, iniciativa?
Jo crec que la traducció que fem, que s'ha introduït de l'escratxe per escarni, sí, està molt bé. Està molt bé perquè, justament...
És el que recomanen els lingüistes, eh?
Està molt bé. Perquè... No ho sabia. Està molt bé perquè aquests dies s'han anat parlant de l'escratge, però escarni està molt bé perquè penso que el primer escarni que s'ha fet amb aquesta situació ha sigut l'escarni que han fet els diputats, alguns diputats, perquè jo tinc constància, almenys per les xarxes i per les informacions, que alguns diputats del PP han acceptat la invitació que han fet les plataformes afectades per les hipoteques de que anessin a les seves assemblees a valorar in situ, a escoltar in situ les situacions personals de les persones que passaven per aquest tràngol, no? O sigui, del que es tractava, o sigui, l'única situació que l'única cosa que els han plantejat amb els diputats ha sigut que anessin a les seves assemblees a escoltar en directe les situacions personals per les que passaven les persones afectades per les hipoteques. I si no anaven a les seves assemblees a escoltar a les persones afectades, doncs, si ells no anaven a les assemblees anirien a explicar-los amb les seves senyories, a casa seva, a aquests llocs on els poguessin trobar. Si havien d'anar al seu barri, doncs anirien al seu barri. És ben fàcil de solucionar això. Si jo sóc diputat del partit que sigui, ho tinc molt fàcil. Sabent-ho d'on hi ha una assemblea de la plataforma d'afectats per la hipoteca, em planto allà...
Em planto
amb una assemblea de la plataforma d'afectats per la hipoteca perquè em sembla que és un problema suficientment punyent, per escoltar-los, i ja no venen a casa meva a explicar-lo, ja vaig jo a que m'ho expliquin allà. És la meva obligació com a diputat, em sembla a mi. Sobre l'escarni...
Si no compleix amb la seva obligació, li farem complir tan seguida com si no.
Em sembla a mi que és la ILP més important que hi ha hagut en aquest país, amb més d'un milió i mig de signatures. És un problema suficientment greu com perquè un diputat vagi a una assemblea i si venen al carrer meu a explicar-me o a casa meva a portar-me papers, doncs, bueno, portar-me papers és el que fan... cada any, any i mig, habitualment, cada elecció, tots els partits d'aquest país, quan venen unes eleccions, omplir-me la bústia, a qualsevol ciutat d'aquest país, omplir-me la bústia de programes, propaganda, de... Vull dir que t'omplin la bústia d'explicacions de la plataforma d'afectats per la hipoteca, a mi no em sembla que sigui tampoc una cosa tan de llonces. I lo de les delegades... Bueno.
Ignasi Bea, de la CUP, és que no tenim temps.
Sí, òbviament, en primer, el senyor Rajoy, que ha batallat d'antidemocràtic. Bé, una persona que aplica les polítiques d'organismes que ningú ha escollit i que, a més, agafa el seu programa electoral i se'l passa pel forro, no té cap mena de legitimitat per dir què és i què no és democràtic. La senyora Cifuentes, bé, el desconeixement i la difamació de qui no té cap argument. I en tercer lloc, bé, això de l'escratxa i de l'escarni sí que té un component de coacció i crec que s'ha d'acceptar, però crec que en aquest cas és totalment legítim. Es feia una comparativa amb lo de les famílies, que de les famílies dels diputats no tenen la culpa, sí? I les famílies d'una persona que no ha pagat la hipoteca tampoc tenen la culpa. I en aquests, l'escarni és pitjor perquè no tenen sostre. Estem parlant d'una cosa que és un dret que està posat a la Constitució espanyola, que és el tema de l'habitatge. Aleshores, quan hi ha gent que està tan allunyada del poble, que no té ni idea de les dificultats que passa la majoria de les persones per arribar a final de mes, i que hi ha centenars de famílies a la casa nostra, al nostre país, i al nostre país vull dir Catalunya ara mateix, però a casa nostra hi ha centenars de famílies, moltes més arreu de l'Estat, que es queden sense sostre. I aleshores està mostrat, a més empíricament, que funciona, perquè anaven a rebutjar la tramitació de la ILP, de ni tan sols discutir-la. I a través de l'escratx de baixa intensitat per internet, apel·lant un a un pel Twitter, dient, escolta, vostè rebutjarà això? Al final s'ho van repensar. Doncs quan hi ha gent que és insensible, quan hi ha gent que desconeix la realitat social i que està tan allunyada que no... Que, doncs, coaccionar no es pot fer, perquè els grans canvis a la història de la humanitat han vingut, malauradament, eh?
Els
perquè
ningú ens agrada. Els bons i els dolents.
No, jo no parlo dels dolents, ara dic, però els bons... Però, no, però
més aviat si dolents, perquè dolents que bons.
Amb això que va, sisplau. Malauradament, qui defensa l'estatus quo, qui defensa les coses tal i com estan, no renuncia mai per les bones. S'ha d'anar per les bones, evidentment, i no és agradable això que passa. A mi no m'agrada que s'hagi de fer això, però s'ha de pensar per què hi ha persones que arriben a haver de fer això. Perquè estan al carrer, estan totalment desesperats. Aleshores, no es pot jutjar com si... Bé, no. Evidentment, la coacció, en aquest cas, per mi és totalment legítima.
Algun comentari més, molt breu?
No, és que no puc estar. Crec que des del punt de vista que tenim uns... Els països que tenim una democràcia, jo crec que no podem acceptar això, perquè tu pots coaccionar pensant que tens dret a fer-ho, perquè el teu motiu és allà, és totalment bo, diguem, per dir les coses bons i dolentes, però pot ser que el que tens davant... Escolta, la història està ple d'exemples, el que està fent el PP a Alacant, que està bé, que és el mateix, però amb els mestres està bé.
Això és el mateix amb els mestres? Estàs dient això?
S'assembla.
No és el mateix. Home,
per favor.
És assenyalar aquests professors que no sé què.
No comparis. Ara, allò és que t'ha provat dels nazis.
Senyor Puig, 2 segons i 2 segons al senyor...
No, i una altra cosa, és que la llei del Talió, diguem, es va eliminar fa molts segles.
Però no és el mateix.
Hosti, claro.
Sí, per evitar aquestes situacions de coacció, per exemple, amb el tema de les ILP, sí que hauríem de canviar ja d'una punyetera vegada, que és que qui recull un milió i mig de firmes no ha de passar un tràmit per entrar al Congrés de Diputats. Això, vaja, crec que això, no sé si hi estem tots d'acord, però és una de les primeres coses que hauríem de fer. Qui fa l'esforç de recollir un milió i mig de firmes ha de poder que aquest tema es debati al Congrés.
Partit Popular, 2 segons.
Miri, defensar que la coacció en els diputats és legítima perquè facin el que vol que facin els diputats i facin el que vol que facin a base de coacció, això realment és absolutament, és tan insostenible que no pot portar el lloc, perquè demà els coaccionarà.
És que l'estat és insostenible ja, sense aquesta coacció ja és insostenible la situació.
Encara els posicionaments. És que hem de marxar perquè ens queden 18 segons. Moltíssimes gràcies als 5, que passin unes bones vacances si en tenen, i ens trobem la setmana que ve. Molt bon dia.